Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Benvingudes i benvinguts un dia més. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. I, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos a aquesta segona part del passeu sense trucar. Que la intenció no és una altra que ho passeu bé. Amb aquestes coses que us expliquem.
Com ara què?
Home, com ara, per exemple, que el 3 de juliol del 1999, a Mallorca... Aquí.
Mallorca.
Com Mallorca no va ningú, eh?
Doncs s'inaugurava a l'estadi de Son Moix.
Sí, senyor.
Sí. I bé, seguint amb aquesta línia, el 1985 marxem de Mallorca als Estats Units perquè es va estrenar una pel·lícula que, bueno, va ser un èxit
total.
Regreso al futuro.
Sí, senyor, una de les pel·lícules que ha tingut més èxit en tota la història del cinema.
I tant. Després també es van fer
que
alguns...
També, quan la cosa funciona, parts, doncs vinga, som-hi, no?
Pues sí,
repetim.
Pues sí, però aquesta va ser una d'aquelles pel·lícules importants de l'època, en aquest cas dels 80. I hi ha una miqueta més cap aquí i no és tan agradable, però sí que ho volem recordar perquè a València, el 3 de juliol del 2006, hi va haver aquell accident del metro de València on hi van morir 43 persones, s'hi van deixar la vida allà. I, bueno, 150 passatgers doncs, van haver d'estar evacuats, etc. I que també, hores d'ara, i han passat anys, encara
Imagina't, hi ha molts
dubtes i moltes coses al voltant d'aquest fatídic accident al metro valencià. Today is gonna be the day that
they're gonna throw it back to you. Oasis.
Sí.
I Levi's, o Levi's, de tota la vida.
Sí.
Segona col·laboració de la marca amb els germans Gallagher.
Affective Wonder. Bé, la banda està preparant una gira que concretament no es produïa des de l'any 2009.
Imagina't.
I ho estan preparant a base de bé, amb totes les entrades esgotades en els concerts que han de fer el Regne Unit, Canadà i els Estats Units. I vet aquí que aquí entra Levi's o Levi's.
Doncs sí, és com una mena d'homenatge amb una col·lecció dividida amb dos llançaments. La col·lecció Levi's for Oasis inclou 7 samarretes premium que amb un aire així bastant vintage. La peça central és la Levi's, For Oasis Parka, una prenda essencial a l'armari de Liam Gallagher que incorpora detalls de la línia Orange Tab dels anys 70.
He tingut l'oportunitat de veure aquestes samarretes, així com també...
El preu, també?
No, el preu el desconec. Barat no serà. Puja! El preu el desconec, però vaja, barat no crec que sigui, no sé, barat o no lo creo. Ara, són molt maques, de veritat, tant les samarretes com la parca realment són fantàstiques.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Com sempre, el moment per la psicologia, el passeu sense trucar amb la Laura de Llarès. Hola, Laura, benvinguda.
Bona tarda, què tal?
Com anem?
Molt bé.
Molt bé. Dic, avui, quan m'ha dit el nom, dic que parlarem de cinema. Diu, no. Digues que... Diu, però d'aquí ve el tema, d'aquí ve el tema, d'una pel·lícula molt, molt antiga.
Sí.
Perquè sí, traduït el... Clar, es fa servir molt anglicisme, sempre estem igual, no? Però vaja, el burnout, sí, el red flag i tot això.
I, sí. I el de fet, ho podríem traduir com fer llum de gas.
Fer llum de gas, llum de gas, exacte.
Sí, el que passa que igual és millor si comencem a explicar una miqueta, no?
Exacte.
La terminologia perquè s'entengui, perquè
vinga,
a mi també
si
em dius fer llum de gas no hi entenc res.
Fer llum de gas, pots pensar que ets fer el llum de ganxo, com un llum de ganxo. No, sí, no va per aquí el tema, eh?
No va per aquí, no va
no,
per
no,
aquí.
No, 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 no.
Avui us parlem d'un terme que s'ha ficat bastant de moda, que és el gaslighting, i que com m'explicaves tu, Candela, ara, prové d'una pel·lícula que data dels anys 40, no? Que s'anomenava Gaslight, i que en aquesta pel·li hi havia un marit que manipulava la seva dona perquè cregués que estava perdent el seny, no?
Sí.
Aleshores li anava canviant les coses de lloc, i li anava dient després que hi havia coses que se les estava imaginant o que les estava exagerant, no? I a poc el que va aconseguir amb això és que ella comencés a dubtar de la seva pròpia percepció, de la seva memòria, i fins i tot posés en dubte la seva salut mental, no? Mm. Aleshores, aquest gaslighting es podria descriure com una forma subtil, però molt perillosa, de manipulació psicològica, no? On una persona arriba a fer-te dubtar de la teva pròpia realitat, no? Del que has vist, del que has dit, del que has sentit. I això pot tenir un impacte molt profund en l'autoestima i en el benestar emocional.
I tant.
Per classificar una mica millor, convé dir que no hi ha un diagnòstic clínic sobre el gaslighting, és a dir, que no és una terminologia que aparegui en els manuals estadístics de psicologia, ni en el DSM ni en el CIE, però sí que és una etiqueta útil per entendre una dinàmica que es pot anar repetint, ja sigui en relacions interpersonals, íntimes, com també amb patrons familiars o fins i tot amb companys de feina,
també,
en entorns laborals. Aleshores, quins exemples tindríem de gaslighting? Doncs, per exemple, que estigueu parlant d'alguna cosa i la teva parella et digui que això no ha passat mai, no? Quan tu tens certesa de que sí, que ha estat així, no? O que t'estiguin dient que estàs exagerant les coses. Correccions, no?, davant de la gent, això ben bé no van així, no?, això t'ho estàs inventant, tens massa imaginació, ets massa sensible, no? Aquest tipus d'atacs, que com veieu són subtils i que si normalment quan la persona contesta encara queda com la dolenta de la pel·lícula, per dir-ho d'alguna manera, doncs són els que van minvant l'autoestima, no? Són frases que repetides en el temps poden desestabilitzar la persona i fer-la sentir molt insegura, culpable i fins i tot com que s'està tornant boja, no?
Clar, per la realitat, no per l'oremus.
Sí, exacte, pobre. Exacte. Quan una persona de confiança diferent és si ho fa algú amb qui no t'hi portes bé.
Oh, esclar.
On ja tens senyals de que realment el que es vol és fer mal. Però quan és algú de confiança, com per exemple la parella o algun company de feina amb qui confies molt o fins i tot alguna amistat bona o progenitors, que a més dona el cas, no?, en dinàmiques familiars tòxiques, doncs és molt més difícil adonar-te'n, no? I aleshores aquí és on pots dubtar sèriament de si el problema el tens tu o l'altra persona, que normalment quan és algú de confiança doncs tendim a dubtar més de nosaltres mateixos, no? Ens podem fer una pregunta que és qui ho fa, no? I per què, amb quina finalitat, no? Es fa això. Sovint ho trobarem en persones que necessitin tenir el control i que tinguin poca empatia o por a perdre una relació. És una forma de submissió de l'altra persona, no? Això són tractes molt propers a considerar les persones més aviat com a possessions, no? Que com a persones com a tals. Aleshores, no cal que siguin narcisistes, tot i que sí que ho trobem dintre d'aquest patró de personalitat, però no necessàriament únicament en aquest patró, sinó que pot ser algú que funciona així perquè en altres ocasions li ha anat bé i aleshores ha fet un aprenentatge al llarg del temps o, ojo aquí, que també pot ser algú que ho hagi après perquè a casa seva sempre s'ha funcionat així.
També.
Aleshores, quan una cosa funciona, no? Som com molt bàsics. Si algo funciona, pues no ho canvio. Uh-huh. Si jo així aconsegueixo que tu facis el que jo vull que tu facis, exacte, doncs és una estratègia que m'està funcionant prou bé, no? La finalitat és clara, eh? És dominar l'altre, desacreditar-lo o fins i tot anul·lar-lo emocionalment. Quina diferència hi ha, perquè aquesta és l'altra pregunta que ens podem fer, no? Quina diferència hi ha entre el gaslighting i el xantatge emocional? En el gaslighting veureu que l'objectiu és fer dubtar de la realitat a l'altra persona, no? I en el xantatge emocional, en canvi, es fa que s'actuï des de la culpa o des de la por. Uh-huh. A perdre a l'altra persona, no? Si m'estimessis, faries això. Si tu no volguessis que aquesta relació s'acabés, em diries què tal, no?
Sí, sí.
I aquí és una mica el que seria el xantatge emocional. El que sí que un bé saber és que normalment, com les millors coses de la vida, doncs solen anar donades de la mà. És a dir, que molt probablement, si esteu patint xantatge emocional, hauríeu de començar a mirar si no hi ha també un gaslighting, perquè probablement hi sigui. Quins factors ens fan vulnerables davant d'aquestes pràctiques, no? Perquè evidentment, sempre ho dic, no? No totes les persones són candidates a patir aquest tipus de manipulacions i això depèn de com es trobi i de quin context tingui la persona en qüestió, no? Hi ha uns factors que sí que ens indiquen que podem ser més vulnerables a patir aquest tipus de coses. El primer és l'autoestima, no? Una autoestima baixa ens farà molt més vulnerables a poder patir manipulacions d'aquest tipus que una autoestima alta. Per què? Perquè una persona amb una autoestima alta vol dir que també hi ha un autoconcepte que és elevat i aleshores quan tu intentis fer-la dubtar d'ella mateixa, la probabilitat de que tinguis èxit és molt menor.
Clar, clar.
Però si agafo una persona que per motius X està passant per un mal moment i això està afectant el seu autoconcepte, aquí la probabilitat de que tingui èxit la meva estratègia de gaslighting és molt més elevada, no? Persones que busquen l'aprovació constant. Això són les típiques persones que durant la infància sempre han necessitat l'aprovació dels altres a l'hora de prendre decisions, no? A l'hora de fins i tot aconseguir afecte per part dels pares, no? Hi ha pares que són molt exigents i que l'afecte no és una forma de comunicació, sinó que més aviat és un reforçament quan has aconseguit o quan has assolit un suposat èxit, no? Doncs aquest tipus de persones, quan es fan adultes, busquen constantment aquesta necessitat d'aprovació. Quan jo necessito l'aprovació dels altres per prendre decisions o per estar còmoda i segura, doncs és més fàcil que l'altra persona detecti això i em pugui començar a manipular per aquí, no?
Quina mala baba, però, eh? És que tot el que estàs exacte explicant, veritat, és l'altra, la persona que fa el gaslighting és la que necessita tractament.
Sí, sí, de fet seran les dues, no?
Home, una, i perquè, tant, sí, tant, i
perquè
tant.
Perquè s'ha de treballar a nivell d'autoestima per intentar que això no torni a passar, no? Descobrir, doncs, quines han sigut les meves falles i per què m'ho he trobat jo i ho he permès. Això és important treballar-ho, perquè si no ho treballem, la probabilitat de trobar-nos amb una altra persona que ens ho torni a fer és exponencialment alta. I a la persona que necessita el control, evidentment, també se li ha d'aplicar un treball, no? Perquè hi ha maneres d'estimar que no volen dir posseir. I són dues coses molt diferents, jo sempre ho dic, no? Uh-huh. Aleshores, també s'ha de fer un treball, probablement, de trencar patrons apresos de fa anys, fins i tot intergeneracionals, i això és una feina importantíssima, perquè al final és contradir el que t'han ensenyat de petits, ja no només als teus pares, sinó molt probablement també als avis.
Sí, sí.
És a dir, que són coses que pugen molt amunt, no? Un altre factor que ens fa vulnerable és venir d'entorns on s'ha invalidat molt la emoció, no? Són aquests nens a qui no se'ls permet plorar, a qui no se'ls permet expressar el que senten, no? D'això no se'n parla. No està bé parlar dels sentiments, no? Aquestes persones, al final, quan tu no pots parlar d'una cosa que tu sents i d'una emoció que és molt forta, molt intensa, al final el que t'estan dient és que aquesta emoció no és vàlida, no? No és pura, entre cometes.
Sí, sí.
I aleshores, doncs això també ens fa molt més vulnerables a l'hora de patir aquest tipus de coses. L'altra qüestió és com ens podem adonar de que ho estem patint.
Clar.
Perquè generalment la gent de fora té molta més perspectiva que nosaltres, no? I això és una qüestió que si aneu a fer una fotografia, si focalitzeu molt sobre un objecte, doncs, evidentment, només veieu aquest objecte, però a la que agafo una mica de perspectiva en el plànol, doncs tinc un context molt més ampli. I això a la vida real passa una miqueta el mateix, no? Mm. És a dir, que quan jo estic en una relació, per exemple, amb una parella que m'absorbeix completament, a la qual em dedico al 100% i només el veig amb ell, doncs és molt probable... Jo dic ell, però podria ser sí. ella, eh? Si ens entenguem.
Sí, sí, sí. sí. sí.
Només veig aquesta persona, doncs és molt probable que perdi, no? Perspectiva. En canvi, des de fora, els meus amics, els meus familiars, és molt probable que sí que la tinguin, aquesta perspectiva, i sol ser l'entorn qui s'adona abans de que hi ha un problema, no?
Això en molts altres, normalment... en molts altres, en moltes altres històries també són més aviat la gent vist des de la perspectiva des de fora, que no es veu sí. des de dins quan l'estàs vivint, no?
Sí, exacte, exacte. Sí, això a vegades cal pujar una miqueta al cim de la muntanya, vale? I això vol dir sortir una mica de l'emoció, sortir una mica de la problemàtica, ficar una mica de distància, però observar-la de forma més objectiva. Quan s'està dintre, aquest exercici és molt més complicat que quan s'està fora.
Mm-hmm. Sí, sí.
És a dir, tu podràs aconsellar molt millor una amiga, no? que estigui passant per un problema,
exacte.
Que aconsellar-te a tu mateixa en un moment donat. Perquè,
sí, senyora.
Perquè estàs, clar, estàs fusionada a dintre mm-hmm. d'aquesta emocionalitat, no? Mm-hmm. I amb això passa molt igual. Llavors, l'entorn és qui sol donar els primers senyals. Però hi ha altres senyals que ens podem començar a fixar, no? Si ens sentim confosos de forma constant. De dir, no tinc les coses clares, no sé si sóc capaç de prendre decisions perquè no tinc aquestes coses clares i comencem ja a dubtar de coses que això és important abans de tenir contacte amb aquesta persona, ja sigui de la feina, de la parella, no m'estava passant. No? Jo abans d'aquesta persona era algú molt decidit i ara resulta que començo a dubtar de tot. Ep, analitzem la relació amb aquesta persona perquè potser trobes comentaris que estan a la base, no? d'aquests dubtes que estàs tenint. Si comences a donar-te que tens aquesta necessitat d'excusar-te constantment per tot el que dius o per tot el que fas, aquí també podem estar davant d'un problema, no? de gaslighting, o si et costa confiar en tu mateix, eh? El que dèiem, si començo a dubtar de ser capaç de fer coses que abans feia,
sí.
això és un indicatiu clar de que hi ha un problema.
Sí,
o si a l'hora d'expressar-nos, aquesta és bastant important, no? Si a l'hora d'explicar qualsevol anècdota necessites confirmar 3, 4, 5 vegades que realment el que expliques va ser així. O justificar que et puguis equivocar. I aquí hi ha una altra cosa important, que aprofito, no?, per fer el parèntesis, i és que heu de ser conscients tots de que encara que ens creguem que la nostra memòria és una fidelitat a la realitat 100%, això no és així, no? Uh-huh. I aleshores, una cosa que jo penso que he viscut d'una manera, la puc explicar i una altra persona que l'ha viscut al mateix temps que jo la pot explicar de forma diferent. Això no vol dir que un dels dos estigui mentint o que un dels dos estigui exagerant o que s'inventi, no, les coses. Això simplement vol dir que la memòria no funciona com una gravadora que grava la realitat tal qual succeeix, sinó que més aviat està molt influenciada, no, per les percepcions de la pròpia persona, per les emocions, i això fa que dos fets que estiguin viscuts exactament per dues persones diferents, però que siguin exactament iguals, es puguin viure de manera molt diferent i es puguin després explicar de manera molt diferent. Què passa? Que el manipulador pot utilitzar aquestes diferències per corregir davant dels altres i deixar en evidència aquesta persona. ¿Vale? Però convé recordar això, que el fet de que jo expliqui una cosa i em pugui equivocar en algun dels detalls perquè no els recordo exactament o perquè simplement els he viscut diferent, no vol dir que jo estigui mentint.
Mm-hmm.
I això és important que ho tinguem present. Per què us explico tot això? Perquè si us ha passat amb algú que us ha corregit i després ho ha aprofitat per, i disculpeu la paraula, matxacar-vos, que sapigueu que la memòria té un funcionament que és aquest. Aleshores, no és fidel al 100% a la realitat, a vegades ho és en un 20%. I no passa res i és completament normal. ¿vale? Com confrontem a aquestes persones quan ja les tenim detectades? Quan ja he detectat que abans de tu era una i després de tu sóc una altra. Doncs el primer és posar els límits clars. Ho podem fer de forma assertiva, sempre és millor, no? que una confrontació que pugui portar després actituds violentes. És millor posar els límits clars de forma assertiva i dir, escolta'm, no em facis dubtar més del que dic perquè ho tinc claríssim, ¿vale? I si això continua així, doncs és probable que comenci a posar distància, no? En aquesta relació. Per què? Per protegir-me jo, evidentment. Hem de, per fer això, validar les nostres emocions, és a dir, començar a adoptar un discurs diferent del que ens estan imposant. Allò que sento és real, allò que sento és vàlid, encara que ningú s'ho cregui o encara que tothom em digui que sóc massa sensible i exagero els meus sentiments, no? Són vàlids a partir del moment on són meus i els estic sentint, no? És que imagina't fins a on poden arribar aquestes persones fins a dir-te, no? El que has de sentir i el que no. I també, evidentment, buscant el suport extern en amics, en terapeutes, en persones de confiança, en qualsevol d'aquests àmbits, no? Comentar la situació pot aportar bastanta llum. Llavors, el que passa que en aquestes situacions normalment ens trobem molt confosos i no sabem ni què és el que estem pensant. Sabem que hi ha algo que no quadra, però no arribem a saber d'on ve, no? Quan comencem a verbalitzar situacions, és probable que algú amb més perspectiva ens pugui aportar una mica de llum sobre això, no? I com superem el fet de que algú ens hagi tractat així? Moltes vegades, quan ens adonem de que ens han tractat així, el que apareix just després és la culpa. La culpa de per què en un moment donat jo m'he deixat tractar d'aquesta manera, no? Jo us diria que aquesta culpa l'hem de qüestionar, hem de qüestionar-nos de què em serveix a mi ara
sentir-me
culpable de no haver-ho parat. I l'altra pregunta és, com puc aturar una cosa que no he vist? Ja veieu que hi ha una contradicció, no?
Sí, sí.
Aleshores, aquesta culpa l'heu de redirigir, és a dir, ningú trie que se la tracti d'aquesta manera i, d'altra banda, ningú pot aturar una cosa que no veu, encara que li diguin als altres. Per tant, això són dues qüestions que serveixen per alleugerir bastant aquesta culpa. És important que ens tornem a escoltar i que tornem a reconnectar amb coses que ens fan sentir segures i amb persones també que generen entorns de seguretat. Aleshores, això permetrà que a la llarga comencem a reeducar el nostre diàleg intern i envoltar-nos de relacions que siguin més sanes. Per què dic a la llarga? Perquè com tot procés psicològic, ja ens agradaria que fos d'avui per demà, però l'experiència i la realitat ens diuen que no és del tot així, no? I sí, que sí. Comencem amb molta empenta, podem fer una avançada molt gran, després podem retrocedir, no passa res, és un procés. No sempre anirem cap endavant i no sempre farem salts immensos en el camí, però el que és important és persistir.
Per una persona que t'hagi fet luz de gas, jo una mica apartar-li ja de la teva vida, no? Perquè, escolta, perquè al cap has de parar com una mica tan confosa, atabaladíssim, ha de ser una situació horrible.
Sí, sí, és bastant desagradable. El que passa que a vegades sí que són persones externes al nucli de família.
Sí, esclar, però n'hi ha
cap. I aleshores és més fàcil,
oh, tant, no? Clar.
És més fàcil posar distància, però a vegades estan dintre del nucli de família i a vegades estem parlant de relacions que potser duren des de que tenim ús de raó, no? Sí, i aquestes relacions sí que el treball és molt més extens per arribar a ficar aquesta distància sana. És a dir, no estem parlant de retirar la paraula al nostre pare o a la nostra mare, no? Però sí que estem parlant de posar uns límits.
Home.
Perquè encara que siguin progenitors, no tenen dret a minvar, no?, l'autoestima d'aquesta manera tan dràstica.
Déu-n'hi-do. Llum de gas. Gaslighting. Fem servir l'anglicisme perquè ens entenguem tots plegats. Avui amb la Laura de Llarès, i permetem, Laura, de que qui no hagi vist la pel·lícula, recomanar-li És molt antiga.
Mira, jo mateixa no l'he vista.
Doncs la veritat és que sí.
Me n'he hagut d'informar, però sí que tinc ganes de veure... Sí,
a més,
sí.
Una pel·lícula premiada és del 44, amb el Charles Boyer i la Ingrid Bergman, amb un bon director, George Cukor, i d'aquí ve el que ens ha parlat avui, que ja existia abans, de la pel·lícula, però vaja, va ser una manera...
Imagina't.
Home, clar, però és una mena de trampolí doncs, per crear una alerta, no? Que avui això, jo me'n recordo, de petita, d'haver-ho dit, li fa llum de gas, no? Sí, d'aquí ve, d'aquí ve. Doncs vinga.
Imagina't si fa temps que en parlem, eh?
Oh, i tant que sí, oh, i tant que sí. I de més coses que en parlarem, com sempre, amb tu, Laura, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
I avui The Doors posaran el punt i final perquè el 3 de juliol del 71 moria el seu líder, Jim Morrison. L'artista moria a la banyera del seu apartament a París, donada una insuficiència cardíaca agreujada pel consum excessiu d'alcohol.
Doncs sí, amb el record a la mort de Jim Morrison, avui posem el punt i final al Passeu sense trucar, segona part.
Tornem demà. Adéu-siau.
Adéu. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night.